no? Que és un pont històric. Curiosament es va mantenir dret, també cal dir, que una infraestructura fa pràcticament 1000 anys doncs, es pogués mantenir dreta. I gent doncs, que va perdre doncs, el seu negoci. Per exemple, recordo doncs, un celler concretament doncs, que va tenir que refer el celler en un altre àmbit, un restaurant que hi havia, no? Molt allà al riu, o un centre de turisme actiu que també doncs, es va veure afectat. O sigui, va haver negocis que es va veure afectats i potser ara que en parlem doncs, també va haver present crec que era un camioner belga que no es va trobar el cos. Vull dir, tot això va ser bastant dramàtic. 2 anys després ja podem dir que hi ha coses que s'han anat refent. Jo crec que tot el riu doncs, Francolí, doncs, a l'Espluga Francolí s'ha estat arreglant. Hi ha un problema que l'alcalde suposo que traurà i que en som conscients, que és el pont que hi ha al costat de la cooperativa, que té un ull que no és suficient, i la part de Montblanc, doncs tot el que fa la llei del riu doncs, s'ha recuperat, el pont vell s'ha recuperat, si passeu, suposo que heu passat, ho veureu, doncs s'ha refet de forma molt, molt digna i molt, molt maca.
Clar, ara parlàvem d'aquesta riuada del 2019 i com en recordava vostè, 25 anys abans ja havia hagut els grans aiguats a les muntanyes de Prades. Estan preparats per evitar que torni a passar una tragèdia com aquesta?
A veure, són coses que són inevitables. Vull dir, cal dir que a veure, vivim en una zona de clima mediterrani i això provoca que hi hagi aquest tipus de situacions. La recordem dues, perquè nosaltres doncs, tenim la que tenim i no recordem dues, tres, no? Però vull dir que cal dir que segurament tornaran a passar situacions d'aquestes. El que cal evitar, sobretot, és que actuacions que s'havien fet, doncs, sobretot a voltant de la llera dels rius, doncs, no es tornin a fer. Vull dir, per això, doncs, quan se fan plans directors urbanístics o plans urbanístics, hi ha el famós informe que fa l'ACA, l'Agència Catalana d'Aigua, que diuen del retorn de 500 anys, enviant a fer cap construcció allà on hi hagi referències que durant un període de 500 anys hi ha hagut un aiguat. Amb això cal ser molt curós, perquè han vingut, suposo que venim d'una època que parlo de fa 30 o 40 anys enrere, més enllà, no? Que les qüestions urbanístiques no es tenien tant en compte. Ara cal tenir doncs, en compte aquestes situacions, el moment de construir, de fer actuacions. I l'altre, doncs, hi ha alguna, ja he comentat abans, el pont aquest, no? que cal mirar-s'ho.
Deixi'm preguntar-li també si han rebut totes les ajudes promeses per l'Estat.
Doncs crec que aquesta pregunta l'hauries de fer als alcaldes, Jo no en tinc constància d'aquest tema. Jo crec que si després pots parlar amb ells, segurament t'ho comentaran.
Parlem d'altres qüestions, perquè fa uns dies també coneixíem que l'informe del Departament d'Empresa i Treball avalava el Hard Rock, això sí, si la química Aircross modificava les seves pròpies instal·lacions. Per tant, el futur de Hard Rock passa per aquesta decisió d'Aircross de modificar la instal·lació. S'acabaran modificant aquestes instal·lacions? Primera pregunta. I segona, Hard Rock hauria de ser una realitat?
Bé, primer que res, amb aquest tema Hard Rock cal ser molt prudents, que sempre nosaltres anem dient el mateix, des del govern i jo mateix, doncs sempre anem dient el mateix. Vull dir, el que cal evitar, sobretot, és el que va passar, crec que és l'any 2019, si no m'equivoco, que una sentència judicial va tirar enrere tot el pla director urbanístic, perquè hi havia en aquest cas doncs, un problema de risc químic que, tal com has dit, doncs, correspon a una empresa que és molt propera tant a Vilaseca, al municipi de Vilaseca, com a Hard Rock. Aquesta empresa està en tràmits de modificar, diguéssim, la seva estructura, ha de fer una sèrie d'inversions perquè pugui reduir-se aquest risc químic, que no només afecta a Hard Rock, sinó al mateix municipi de Vilaseca. Llavors, aquest informe doncs, va sortir a la premsa, no? Vull dir, va amb aquests terminis, per tant, s'ha de veure exactament com queda redactat i com queda, i també cal dir que hi ha un parell d'informes més que també estan pendents de fer-se. Un és el d'acció climàtica, perquè el que es vol garantir és tota aquesta zona. Hi ha una connectivitat ecològica, no? Entre el que és el municipi de Vilaseca i cap a la zona, diguéssim, de on va tota la zona que la sal, la famosa sal que està fent al port de Tarragona. Hi ha una zona que ara no recordo el nom, que cal doncs cal protegir, no? Perquè és un espai natural protegit. i aquest informe encara s'ha de fer, i també havia un problema, també crec que havia també falta un informe de mobilitat. Cal pensar, doncs, que Hard Rock, evidentment, no, amb el dimensionat que es parla actualment, no? Estem parlant de 400.000 metres quadrats de superfície hotelera, 200.000 de superfície comercial, 100.000 d'espectacles i un casino que és de 30.000 metres quadrats aproximadament. Cal, doncs, garantir que la mobilitat sigui correcta, que no hi hagi problemes després de que la gent, sobretot la que més hi viu, o també estem parlant de Salou, una zona, no? Salou i la Pineda, que són municipis molt turístics, i a l'estiu realment s'acaben doncs, col·lapsant, o hi ha problemes, diguéssim, de mobilitat. Per tant, amb aquest tema cal ser prudents, hem d'anar veient com evolucionen aquests informes, i en algun moment donat, doncs, suposo que aquest pla director urbanístic doncs, haurà de passar per la Comissió Territorial d'Urbanisme, i veurem com s'acaba definint.
Mm-hmm. Més enllà del turisme, senyor Xifré, que li preguntava una mica què ha de significar Hard Rock, no només pel turisme, sinó per la pròpia gent de Tarragona.
Bé, Hard Rock, cal dir que inicialment preveia 4 casinos, crec que era un sobredimensionament molt important. A mesura que ha anat passant el temps ja s'ha anat rectificant, al final és un sol casino de 30.000 metres quadrats. Evidentment, doncs, si s'acaba portant a terme, doncs pot saber suposar, pot ajudar a desestacionalitzar el turisme, no? Perquè hi ha un turisme comercial, tot i que hi ha espais comercials importants aquí a nivell de Camp de Tarragona, doncs se té expectativa, no? amb el tema comercial. I també amb el tema hoteler, doncs, tal com he dit, s'està parlant de 400 metres quadrats, que traduïts són 3.000 habitacions més, vull dir, perquè ens entenguem el dimensionat. Mm. Cal ser molt curós com s'acaba desenvolupant, i sobretot doncs, que no acabem massificant amb excés tota aquesta zona.
Segurament, després, senyor Xifré, parlem de coses boniques, com deia Carles Capdevila, parlem de coses boniques abans, però parlàvem del 2019, d'aquella tragèdia dels aiguats que es van repetir dels del 94. Anem cap al 2020, on tothom coneix aquella famosa explosió d'Iqoxe que va posar en evidència les insuficiències del pla d'emergències de la indústria química i on van morir, malauradament, 3 persones. Com estem 3 anys després?
Home, jo crec que, si em permets, hi ha un abans i un després d'aquest accident, en quant a l'acció de la Generalitat de Catalunya i més concretament al Departament d'Interior, si em permets. Tiro una mica enrere perquè cal potser explicar una mica d'història. Vull dir, el seu dia, pensem que aquí a Tarragona tenim el polígon químic més important del sud d'Europa, és una frase que utilitzem i anem remarcant perquè cal que conscienciar tot el país que el que tenim aquí a Tarragona és un fet diferencial. Per lo bo i dolent, vull dir, penseu que són unes indústries punteres a nivell mundial, per tant, això ho tenim a pagar a Catalunya, però, d'altra banda, doncs, comporten uns riscos que la població ha de ser conscient de quins són aquests riscos. Hi ha molta gent que viu de la química, i a més, doncs, llocs de treball, doncs, hi ha gent que té llocs de treball doncs, que són ben remunerats, per tant, és una indústria amb valor afegit, si em permets. Llavors, a partir de l'incident, abans, històricament, el pla d'emergències químic depenia de la delegació de govern de Tarragona, el pla SECTA. En un moment donat, se decideix que passi a ser el pla de risc químic de Catalunya, pla SECCAT. En el moment que es produeix l'incident, el que està actiu en aquell moment, el pla SECTA, Tarragona, pla químic d'emergències químiques, no existeix, hi existeix el pla químic, el pla de risc químic de Catalunya. Evidentment, la presa de decisions no és la mateixa que si, quan hi ha un tipus d'accident d'aquest tipus, que es prengui des del territori, que no es prengui, ja tornem al que hem començat a la conversa, de forma centralitzada. I una de les decisions que es prenen, és tornar la direcció del pla SECTA a Tarragona, a delegació de govern. Uh-huh. A partir d'aquí ja crec que és un pas important, perquè en cas des de delegació de govern, en cas d'incident, pots actuar ràpidament. No és el mateix que veig les coses de Barcelona, que parlàvem abans, que vistes del territori. Per tant, nosaltres som molt més conscients de quina és la problemàtica que tenim, que són els riscos, per una banda això, i per altra banda, doncs, el Departament d'Interior pren una sèrie d'actuacions, una sèrie d'accions. Comença a fer simulacres, l'any passat sabem fer un simulacre al Polígon Sud, la qual cosa ens permet que la gent sàpiga, prengui consciència del que pot passar, no? I com ha d'actuar, sobretot com ha d'actuar. Hi ha una segona campanya que es diu l'efecte bombolla, que és a dir, en cas que hi hagi un problema, un incident químic, això serveix per tot Catalunya també, en cas que hi hagi un accident químic, doncs el que has de fer és confinar-te a casa, tancar finestres i quedar-te a casa. Tot això ens ha permès arribar a la gent cada vegada que hem fet. També va ser la primera vegada que es va activar el sistema d'alarmes per mòbils. També es va fer un simulacre aquí a Tarragona.
Li volia preguntar sobre això, perquè em sembla que Tarragona no va acabar de funcionar del tot. Deixi'm preguntar-hi com ho valora tot plegat.
Sí, no va funcionar. És a dir, cal dir que tot el que són simulacres és per veure què és el que funciona i què és el que no funciona. Per això són els simulacres. Per tant, hi ha coses que no funcionen i, per tant, doncs, has de tornar a actuar. En aquell moment, com que és un sistema que... El sistema d'emergències per mòbil és un sistema que la Unió Europea ho té com a directriu i els diferents estats l'han d'aplicar. És un sistema que depèn del Ministeri d'Interior i es vam donar compte que hi havia antenes que no s'havien activat amb aquest simulacre. Evidentment, se va comunicar al Ministeri, no?, aquesta situació i es va rectificar. De fet, tots els altres simulacres que s'han anat fent a Catalunya, doncs... tots els altres simulacres que han fet a Catalunya s'ha arribat a un 80 o un 90% de que la gent ha rebut el missatge al mòbil. No només serveix per risc químic, sinó per qualsevol tipus de risc. Per exemple, aquest any, aquest estiu, s'han activat amb incendis forestals, s'ha activat aquest sistema, i aquí cal dir que ja portem 3 simulacres fets. L'últim que vam fer ja vam tenir uns resultats que podem dir que són satisfactoris.
Deixi'm fer-li dues darreres preguntes. Se n'està parlant molt aquestes darreres setmanes. PortAventura està a la venda.
Sí. Sí, parlen de 1.000 milions d'euros, no? Vull dir, això és el que sé. Mira, curiosament vaig començar a buscar notícies. El va comprar un grup italià, no recordo el nom, perdoneu. El va comprar un 49% per 100 milions d'euros. Després, al cap d'un any o dos, parlo d'any 2012, 2011, o abans potser, 2010, 2011. Després va comprar l'altra part per 200 milions d'euros, perdó, per 100 més, per tant... Ells, diguéssim, doncs, van fer una inversió d'uns 200 milions d'euros, aproximadament. Cal dir que aquest grup ha funcionat molt bé perquè ha fet inversions. De fet, el PortAventura portava anys sense fer-se inversions. Doncs ells han anat posant noves atraccions, han fet nous hotels, han comprat hotels de la zona, amb la qual cosa han anat fent inversions. I cal dir que és dels pocs, potser és l'únic parc temàtic que és rendible a nivell d'Europa, dels pocs que són rendibles. Per tant, té el seu atractiu. No és un parc que, diguéssim, que generi pèrdues. És un parc rendible i té un bon model de negoci, com així ho ha demostrat. I estem pràcticament ja a obrir pràcticament tot l'any. Jo crec que aquest any mateix, crec que només tancarà només... pràcticament, i el fet de vendre'l, doncs, bueno, suposo que és una decisió empresarial, no?, que hauran pres, però diria que el territori no preocupa gaire, perquè és un parc que és rendible, funciona. I si qui entra segueix invertint i segueix mantenint el model negoci, evidentment, doncs, els inversors inverteixen per guanyar-se la vida, no?, que és el que tots volem.
I avui començava aquest programa recordant, clar, som on som, i començava aquest programa recordant una mica la regla bàsica del Sister de Poblet, aquell hora et labora, que em feia recordar també aquelles famoses paraules de Torres i Bages quan deia Catalunya serà cristiana o no serà. Què ha de significar, o què significa Poblet per Tarragona, per Catalunya i per la Conca de Barberà?
Home, Poblet és una peça molt important per el que és el Camp de Tarragona, vull dir, és com una referència, una mera referència. Si em permets, també faré referència a Tortoda, que és la persona, doncs, que va recuperar aquest monestir, que va tenir la visió, de fa més de 100 anys, la visió de recuperar aquest monestir, no? I per nosaltres és com una referència, vull dir, estem dins de la ruta del Cister, tal com has dit, que hi ha 3 monestirs, no?, el de Vallbona, les Monges, i també el de Santes Creus, i és un lloc atractiu, diguéssim, des del punt de vista turístic, però també des del punt de vista espiritual. Vull dir, aquí podríem dir que hi ha la única congregació, no?, estable de monjos, no?, que van mantenint aquest, diguéssim, aquest monestir, i tot el que s'ha anat generant al voltant. Jo crec que és molt important per aquesta zona. I segurament amb la creació del Parc Natural de les Muntanyes de Prades, doncs encara jugarà un paper més important, perquè si analitzem una mica les rutes viàries, no?, d'aquest parc, no?, doncs serà com una porta d'entrada, també.
Àngel Gisferé, delegat de Govern de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana des de Poblet. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies i per haver pensat en nosaltres.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida ens acompanyen en una tertúlia especial des de Poblet, Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, Eva Pomares, directora general de la Difusió de la Generalitat de Catalunya, i Ruth Ceperueleo, membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i presidenta de l'associació Respira Montblanc.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, La Caravana, amb Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
A la vida tots són riscos que s'han de prendre. Si no es mou, no guanya res i no arriba enlloc.
De 3:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia. La ràdio expeditiva.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Hora, quan passen 17 minuts de les 9 del matí, nosaltres que seguim en aquesta especial de la caravana des del monestir de Poblet, i ho fem amb aquesta tertúlia de territori on ens hi acompanya ja Eva Pomares. Ella és montblanquina, periodista i ara directora general de Difusió de la Generalitat de Catalunya. Eva Pomares, què tal? Bon dia.
Fantàstic, sempre és fantàstic venir a Poblet.
ara en parlarem de tot plegat. També ens hi acompanya Josep Maria Vidal, és alcalde de l'Espluga de Francolí. Josep Maria Vidal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I Ruth Ceperueleo, membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i presidenta de l'associació Respira Montblanc. Ruth Ceperueleo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El primer que volia parlar amb vosaltres, evidentment, som on som, i per tant ara ho comentàvem amb el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, el senyor Xifré, és què significa Poblet per tota aquesta zona.
Que comença. Històricament, Poblet té un pes, sobretot a les poblacions del voltant. Estic parlant de l'Espluga de Francolí, i l'alcalde m'ho explicarà segurament millor que jo, però també Vimbodí Poblet, que és d'on pertany el monestir formalment, Montblanc, té un pes molt important perquè eren els senyors feudals que exercien, a més, com a senyors feudals, tots els monestirs de Catalunya ho feien, eh? Però Poblet era el gran monestir juntament amb Montserrat del país, i per tant això en el territori té un pes brutal. Jo me'n recordo haver anat fa 2 o 3 anys a la Franja de Ponent i trobar-me allà unes antigues possessions del monestir de Poblet. És a dir, això anava molt lluny, no? En el propi, crec que avui dia, després de la desamortització, això l'abat també us ho explicarà, el paper de Poblet és tot un altre, però com a mínim crec que a nivell de comarca hi ha un orgull de tenir Poblet aquí a la Conca de Barberà. És a dir, és un lloc preciós, és un lloc de pau, és un lloc on pots venir a relaxar-te, i simbòlicament pel país no hem d'oblidar que és el gran mausoleu de la corona dels reis i de les reines del país. Per tant, per nosaltres, jo com a montblanquina, és un orgull que Poblet estigui aquí i no estigui en una altra punta del país.
Alcalde.
De fet, Poblet, almenys pels que vivim a l'Espluga, forma part del nostre paisatge. De fet, des de l'Espluga es veu pràcticament el monestir de Poblet, i és la joia, diguem, segurament de la Conca de Barberà. És valorada pels conquencs i les conquenques, però penso que encara no prou, no? Penso que encara es podria valorar més, i a nivell català, a nivell nacional, penso que encara és desconeguda.
Sí.
Poblet és la joia desconeguda de Catalunya, i que altres monestirs, no? quan ho traslladem a nivell més de l'estat espanyol, que poden ser molt rellevants i que tots els espanyols saben o prenen consciència que aquests monestirs són importants per la seva història, no passa el mateix en l'àmbit català. No? Veiem que és més desconeguda, ens quedem només amb Montserrat i amb Núria i para de comptar, no? Però creiem que Poblet té un pes important, havia tingut un pes molt important en tota la història, i de fet a dia d'avui encara el té, i de fet és l'eix principal en la que pivoten tot aquest espai en tots els nivells, a nivell de producció d'oli, a nivell de vi, de gestió de territori, d'hostaleria. És que tots els elements que defineix la Conca de Barberà els trobem sintetitzats aquí a Poblet.
Ara que l'alcalde de l'Espluga de Francolí ens parlava del món de l'hostaleria, Ruth.
Doncs des del nostre sector, Poblet és un lloc clau a la Conca de Barberà, com ha comentat l'alcalde, molt desconegut encara, tant entre la gent del territori com de la gent de fora, però bueno, és un lloc que sempre recomanem molt, i és curiós, no? Perquè és una cosa que sempre els dic als hostes que tenim, no? Que moltes vegades coneixem l'espiritualitat, el Tíbet, els monestirs budistes i a llocs molt llunyans, i tenim aquí un lloc d'espiritualitat brutal, no? I molt poc visitat, no? I és un lloc, doncs, és un lloc màgic per mi, és un lloc especial, i que a nosaltres ens ve gent absolutament de tot el món per visitar Poblet. De vegades hem tingut gent d'Austràlia que han fet parada a Barcelona per venir a veure els monestirs i tornar a continuar la ruta, no? I és un lloc que val la pena descobrir.
Si parlem, Eva, de la resta del territori, i vull dir-ho així, perquè amb el senyor Xifré hem tingut aquesta conversa, que moltes vegades hi ha barcelonacentrisme i parlem de territori. Us molesta que parlem de territori?
A mi particularment sí. És a dir, perquè llavors estàs dient a més que Barcelona no és un territori, sinó és un territori que és Barcelona i que és la resta del país, o sigui, tot és territori, no? És veritat que aquesta és una denominació que ha fet fortuna, fins i tot existeix la Conselleria de Territori, però jo crec que al final la Conselleria de Territori també s'ocupa de les infraestructures a l'àrea metropolitana. Vull dir que no, que és un concepte que ens han tret de la màniga. A mi m'estimo més parlar, de vegueries, que és la denominació històrica fins al decret de Nova Planta, no? però és que a més estan avui dia tornen a estar vives, o almenys l'estan informades legalment, i sobretot de comarques. I és cert que la Conca de Barberà és una comarca, diria que emocionalment i paisatgísticament partida en dos, amb molt bona relació amb el que és la Baixa Segarra, que és al nord de la Conca de Barberà, i això que és la vall del Francolí, que és la que sentim pròpia, i són 7, 8, 9 municipis, no? I que té una entitat pròpia, i la Baixa Segarra també, però al final és la Conca de Barberà, i crec que també hi ha un sentiment d'identitat conquenc.
Sí, de fet, crec que és de les poques comarques, no? O sigui, deixant la paraula territori, parlem directament ja de comarca, és de les poques comarques que té un sentiment real de comarca, no? Quan parlem de... O sigui, a vegades quan ens presentem de cara en fora, a part de dir de la població, sempre anomenem la Conca Barberà per entendre la situació, per entendre... Perquè no només jo, per exemple, no sóc només a l'Espluga, l'Eva tampoc no només és a Montblanc, sinó que sempre expliquem el context, no? Perquè al final no és el mateix viure en una ciutat gran on tota la teva realitat acaba en els límits municipals, en canvi, en un espai com el nostre, en un territori com el nostre, doncs sí que l'espai de vivència, de vida, l'espai social, l'espai econòmic, l'espai on passen coses, va més enllà dels límits del teu territori municipal i succeeixen doncs, en tota la comarca. No? Per això hi ha un sentiment de comarca i, de fet, és l'única comarca que ha aprovat, o almenys va ser la primera comarca que va aprovar la Carta del Paisatge de manera unànime, tant per part del Consell Comarcal com per part de tots els ajuntaments de la Conca Barberà. Per tant, això també és un tret diferencial i també ens pot indicar la voluntat o almenys l'estima cap a aquest paisatge i la consciència que tenim de pertànyer amb un espai, amb un paisatge completament per nosaltres és completament productiu. Un paisatge completament productiu, a diferència d'altres paisatges que només són per contemplar o ni es poden contemplar, no? El nostre es pot contemplar i a més
puzzle.
És productiu.
És la gràcia que defineix el paisatge mosaic, de la Conca, és el mosaic, és un mosaic de productiu, com diu l'alcalde, de vinyes, a més té la tria de Mediterrània, de cereal, de vinya, d'oli, una mica d'horta i després de bosc, és a dir, que és un paisatge molt agraït, molt divers, on hi ha muntanyes que arriben fins a gairebé els 1.000 metres i tens també planúries com les de la Baixa Segarra, per tant també és molt divers i és una joia per nosaltres tenir-lo i sobretot tenir-lo protegit.
Doncs sí, és així. És la Conca de Barberà també, jo penso que una cosa que la fa especial és que té pocs habitants i llavors doncs, ens sentim com que ens coneixem tots i és un ambient així, no? Com més acollidor. I per descomptat que bueno, la naturalesa que ens rodeja, a part de les pedres, no? Que podríem dir, no? Com Montblanc o el monestir, o és una cosa... doncs que és molt especial i llavors si ho acabem de rematar amb el tema dels vins, no? Tenim una varietat de raïm que és el trepat, que és una cosa extraordinària recuperada i autòctona de la Conca de Barberà i això també pues, jo sempre parlo des de la meva part, no? Turísticament doncs és una cosa que crida molt l'atenció i és una cosa bonica i que hem de defensar.
Avui ja parlarem del trepat en aquest programa i ara entrarem a la productivitat de tota una terra, de tota una comarca com la Conca de Barberà. Abans sí que us volia preguntar, perquè normalment quan parlem de comarques oblidades i torno, des del barcelonacentrisme pensem en terres de Ponent, pensem en terres de l'Ebre i seguim oblidant comarques tan importants com la comarca de la Conca del Barberà, no?
La Conca de Barberà.
De Barberà. Sí, del Barberà.
Dic perquè això del Barberà...
Avui em corregireu sí. I no sabeu el que me n'alegro, que això passi, perquè això vol dir aprendre'n, i per això faig ràdio.
Mira, la Conca de Barberà sempre ha estat una comarca, una zona més que una comarca, perquè és una comarca que es va crear als anys 30, quan la divisió comarcal, vull dir que hi ha comarques històriques de més història darrere, però sí que en canvi és un territori històric fonamental, perquè ja va ser l'eix de pas entre el mar i la muntanya, és a dir, aquesta vall del Francolí és una vall històrica, de fet, per exemple, la via que connectava Roma amb tota la costa del Mediterrani pues exactament passa pel carrer Major i per molts dels carrers dels nostres pobles ja passava en època dels romans, no? Per què és una zona tan desconeguda? Perquè és una zona que d'ençà de la crisi agrícola de la filoxera de finals de principis del segle XX queda força despoblada, queda minusvalorada i quan arriben als anys 60 de la industrialització, aquí ens toca poca industrialització. Ni toca, però poca. I per tant, sempre és un territori de frontera, sempre ha estat un territori de frontera, per exemple, lingüístic, a la Conca tenim una varietat que és el xipella, que de fet és una varietat dialectal que va del nord al sud del territori dels Països Catalans, però que dels pocs llocs on s'ha conservat i es conserva és a alguns pobles Barberà, Solivella... És una de les varietats de transició. Som una zona de transició, això és la Catalunya Nova, un gran part de la comarca és la Catalunya Nova, és a dir, la Catalunya que el res a partir del segle XII conquereixen i colonitzen I sempre ha estat aquesta ròtula, no? I a vegades jo crec que els territoris de frontera, que tenen coses molt interessants i molt diverses i molt riques, són poc, potser poc reconeguts o poc, no sé com dir-ho, poc apreciats, no? Sempre jo, la gent que em diu, home, d'on ets, no? Hi ha gent que tampoc t'acaba de situar, i el fet que no t'acabin de situar crec que és una mancança de la cultura general del país, eh? Perquè jo sé perfectament on és Oliana i sé perfectament on és, no sé, Figueres, eh? I llavors em xoca molt que la gent no sàpiga on és Montblanc i em diu, no, ets de Lleida. No, no sóc de Lleida, sóc cap de Tarragona, no? Allò que dèiem abans. No sé exactament per què passa això, a banda de que potser la cultura general hauria de ser molt més ampla, però sí que és cert que estem a tocar en un lloc, seguim estant en un lloc privilegiat entre el mar i la muntanya, i a una hora i quart de Barcelona. I això és així.
De fet, estem ben connectats. A vegades es diu que el debat permanent és la falta de connexions, o sobretot la falta de transport públic. És aquest, diguem, el gran oblit, és la manca de transport públic, però estem ben connectats, al cap i a la fi estem amb molt poc temps a Barcelona, a menys d'una hora de Lleida, a menys d'una hora de Tarragona, i per tant és un espai on hi ha gent d'aquí la Conca que viu el dia a dia a la Conca de Barberà, però que treballa directament a Lleida, a Tarragona, o fins i tot a Barcelona, no? I per tant no estem ni tan lluny d'aquestes metròpolis, entre cometes, no? D'aquest espai més metropolità. Estem ben connectats pel que fa a infraestructures, però el que no estem ben connectats és, evidentment, doncs, amb el transport públic. Però és un espai de transició, però que en lloc de transició, al final, és allò de la que és una frontera, que és un límit, o que és una ròtula, no? Al final podríem ser la ròtula. De Ponent i de la part més de la costa, que al final és un espai de trobada. No estem en les mateixes, per exemple, el Priorat no està en les mateixes condicions, no és un espai de pas, el Priorat, en canvi la Conca Barberà sí, i això, doncs, jo penso que s'ha de potenciar i s'ha d'anar, doncs, trobant. En l'àmbit productiu estem molt a prop d'un polígon molt important, que és el de Valls, estem a prop del port de Tarragona, estem en l'eix que comunica, diguem, el País Basc amb el port de Tarragona, i per tant aquí és un lloc amb potència, amb potencial, no? I a part, tot el que dèiem, el que som capaços nosaltres de generar, que puguem veure'ns el paisatge, que ens puguem menjar el paisatge, no totes les comarques ho poden dir, no?
Tenim, és cert, alcalde, un problema històric, és que tenim els quatre mateixos trens que quan es va obrir el ferrocarril al segle XIX. Exactament els mateixos, en aproximadament els mateixos horaris. És a dir, tenim quatre trens que ens connecten amb Tarragona al dia, estic parlant, i amb Barcelona. I aquest és segurament un dels grans peatges que hi ha, l'alcalde, el tema dels transports públics. No tenim autobusos que connectin directament amb Barcelona diàriament, com sí que tenen altres territoris. És a dir, aquest territori, des del punt de vista de serveis públics, per això el govern també està... tot el tema de, no només es reivindica la Rodalia, sinó també la mitjana distància, és a dir, el traspàs del govern a la Generalitat, seria molt important, perquè realment el servei que ha donat històricament aquí ben fer no és que sigui lamentable, és que ens ha penalitzat com a territori de manera molt profunda, no?
El model de transport ibèric, en aquest sentit, que fins i tot hi ha un ample diferenciat de la resta d'Europa, no, és que no té res a veure amb la resta d'Europa. O sigui, a Europa, el ferrocarril és una oportunitat per connectar municipis petits amb municipis grans, i aquí no. Aquí es va, ara, al seu moment, es va potenciar el que és l'alta velocitat per connectar totes les capitales del reino, i al final el que la gent necessita el dia a dia no es va apostar pel transport públic. I què acaba passant? Doncs que territoris o comarques com les nostres no només pateixen el que la resta de Catalunya pateix com a manca d'un transport públic digne, sinó que a més s'agreuja, perquè a més de... O sigui, acabem sent les escorrialles d'aquest sistema, i on falla més el sistema, perquè un retard aquí és que o si perds el tren aquí, el següent tren passa al cap de 4 hores o de 5 o de 6, i per tant és el lloc on més falla, quan realment amb la xarxa que tenim de transport públic podria funcionar gestionat.
Som a 100 quilòmetres, ser a 100 quilòmetres de la capital del país, per qualsevol país, és ser al costat. I és a dir, hi ha altres territoris que hi són, no? És a dir, amb els problemes que té Rodalies, tota la xarxa, però si tu estàs a Mataró, si tu estàs a Terrassa, no estàs a 100 quilòmetres, però estàs més o menys a una hora de transport públic, i nosaltres o és cotxe o és cotxe. I això també xoca molt amb el model que s'està promovent des de molts ajuntaments, com per exemple l'Espluga, com per exemple ara Montblanc, de sostenibilitat, parlarem de muntanyes de Prades com a parc natural, és a dir, estem promovent un territori des del punt de vista de valors naturals i de sostenibilitat, i després hem de fer servir el cotxe obligatòriament per tot, perquè no hi ha alternativa. No, és que no existeix. I això jo crec que passa en molt poques comarques del país, realment. És una assignatura pendent que, bueno, esperem, estem treballant per esmerçar.
Em parlàveu d'una de les grans reivindicacions de la comarca, de la Conca de Barberà. Deixeu-me també que parli de productivitat. L'alcalde ho deia, és un territori, perdona Eva, és un territori que ens podem menjar, deia una mica, que podem tastar. Deixeu-me dir, mira, l'abadia de Poblet, l'agrícola de Barberà, l'agrícola de la Conca, Cara Nord de Celler, Castell d'Or, Celler Carles Andreu, Celler Clos Montblanc, Celler Costador Terroirs Mediterranis, Celler Guspí. Podria estar hores així, eh? Per tant, deixeu-me que li pregunti a la Ruth Ceperuelo, que és membre de la Junta d'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i presidenta de l'associació Respira a Montblanc, si la productivitat de la Conca de Barberà passa precisament per el vi i per la seva gastronomia.
Sí, en certa manera sí. També hi ha un sector industrial, no és molt, molt important, però bueno, sí. I el tema del vi és com una columna vertebral, no? Que això sí que ho hauríem de treballar una mica més, no? Que unís el que és tota la conca, no? De punta a punta, perquè realment, com has dit, doncs hi ha mil i un cellers que estan repartits per tot el territori i que ens permeten doncs, venir aquí i fer una ruta vinícola i, com no, gastronòmica terrible, perquè tenim també molts productes que són autòctons d'aquí, no? Per exemple, tenim la tòfona, i que d'aquí a no res farem la fira de la tòfona, també. I bueno, les castanyes, hi ha molts productes i hi ha molts plats d'aquí, però indiscutiblement doncs el vi és un dels punts més importants i des del plano de l'hostaleria, doncs bueno, a qualsevol restaurant de la comarca hi ha una carta de vins que de vegades doncs sempre ens centrem molt en que si el Penedès, que si el Priorat, però nosaltres doncs som una comarca, jo crec, emergent amb això, no? I més amb el que comentava abans, no? El trapat, és que és una varietat de vi que doncs en hauríem d'estar orgullosos de que s'hagi recuperat i que sigui autòctona de la Conca de Barberà. I bueno, doncs venint aquí pots fer cates de vins a mil i un cellers. Tenim vins de totes les maneres, de vins biodinàmics, vins naturals, bueno, és una meravella.
Ens ho deies una mica, Ruth, està prou valorada la denominació d'origen Conca de Barberà fora de la Conca de Barberà?
Jo crec que no, crec que és, com ha dit l'Eva abans, és un tema cultural, ¿vale? La desconeixença de la comarca, i això afecta doncs, a tots els nivells, és el que diem, una denominació d'origen Conca de Barberà, bueno, es coneix alguns cellers, no? que n'hi ha algun que sí que ha pogut, bueno, doncs pel que sigui, per la qualitat dels vins i per estar al lloc, en un lloc privilegiat en un moment concret, doncs s'ha donat a conèixer més, no? Com per exemple podríem tindre el vi de Fang que vam tenir per, no? Que va passar amb lo del Glòria i tal, però si no, doncs ens costa molt aquest donar-nos a conèixer.
Alcalde.
Sí, de fet crec que en som conscients, perquè molts ajuntaments, diguem, estem organitzant juntament doncs, amb la DEO doncs, la festa de la Barema, es fa la festa de la cervesa, el que era safrània, no? Que és safrània que s'ha extès doncs, durant tot l'any. Bé, doncs són aquests productes, el tema de la castanya, no? A Vilanova, doncs són productes que tenen la seva repercussió a nivell turístic, no? Perquè ens els creiem i els expliquem, no? Però no sé fins a quin punt això arriba més enllà, diguem, dels nostres territoris. El que sí que jo penso que Poblet no és casualitat que estigui aquí. De fet, la Conca Barberà és un lloc de trobada no només pel que dèiem, per la comunicació aquesta que dèiem, el punt estratègic a nivell de comunicació, sinó perquè a més tenim ens arriben del sud, els fruits secs venen del sud, no? La part del sud hi ha castanya, hi ha fruits secs amb ametlla avellana. Per la part del nord ens arriba, doncs, la zona cerealística de tot el que és al centre de la Catalunya central. Per la part de ponent ens arriba tot el que és l'oli, l'oliva i tots els seus derivats, i també tenim, doncs, el raïm, no? La vinya. Per tant, tenim tots aquells elements bàsics de la dieta mediterrània, els tenim aquí a la conca, no? I per tant som un espai on les condicions climatològiques fan que tot aquest tipus de productes, que són molt variats degut a la orografia variada que tenim a la Conca Barberà, i degut que no som un clima extrem, no estem ni a la costa i tampoc estem en alta muntanya, per tant, això que ens permet és que tenim aquest mostrari del que seria la productivitat a nivell de Catalunya de producte de la terra, el tenim concentrat aquí, i això se n'està traient profit. Tenim tòfona, tenim la castanya, tenim productors d'olis ecològics, tenim una gran varietat.
No ens deixem els formatges artesans, que amb un bon vi tenen lo seu.
I molt bons, de fet.
En parleu tots tres de reivindicacions històriques, però no sé si el gran repte també de la Conca de Barberà és el de diversificar la seva economia. I per on ha de passar això?
Actualment l'economia de la Conca de Barberà és bàsicament industrial, el seu PIB, em refereixo, i això és per la importància que tenen les indústries, sobretot concentrades bàsicament a Montblanc. Però ja fa anys que s'està treballant en una diversificació, i un peu important és el turisme. A més de Poblet, hi ha tot el turisme que ens proporcionen aquesta varietat de paisatges que ens les donen i que s'està treballant, singularment les muntanyes de Prades. El govern, aquesta legislatura, ha impulsat el que és una reivindicació històrica, que és que sigui un de l'últim parc natural o un de l'últims parcs naturals de Catalunya. Serà un dels més grans, i ara ja està per fi en fase de tramitació administrativa. Això possibilitarà també la diversificació econòmica, perquè obrirà, esperem, en el turisme, a l'esport, a la natura, potenciarà un model també de sostenibilitat i d'aquí poder treure altres activitats econòmiques associades d'una manera sostenible, que serà el parc de les muntanyes de Prades, al qual una de les entrades principals serà on som ara, no? Serà la zona de Poblet, Montblanc, l'Espluga. Aquesta és una qüestió. L'altra, la capital de la comarca, Montblanc, que té el recinte murallat més gran de Catalunya, amb 30 torres i 1,5 km, si això no té por, diguéssim, en aquest país, i que també en els últims anys s'han treballat molt. Consta, suposo que la RUC també és l'alcalde, però és a dir, visitants que fa molts anys que no havien vingut a Montblanc i han vingut ara, i s'han trobat un recinte murallat espectacular, una oferta que s'està complementant també, com deia l'alcalde, amb safran i amb altres productes. Per tant, el turisme s'evidencia com el turisme de qualitat, el turisme basat en què? En la cultura, en el patrimoni i en la gastronomia / productes gastronòmics i també naturals, el senderisme, el descobriment de la natura. És a dir, que és un turisme de qualitat, que nosaltres ja tenim aquests elements i ja s'està treballant els últims anys per potenciar-los. Crec que ens falta encara acabar d'articular aquest producte en base a fer-ne més promoció i a tenir acabades coses com les que hi han posat sobre la taula, si estan treballant, com el Parc Natural de Muntanyes de Prades.
De fet, mirant l'Atlas de l'Agenda Rural que va publicar la Generalitat juntament amb Arc, a Micropobles, doncs posava les dades, no, de cada comarca, doncs, com estava d'industrialitzada, com estava de sectoritzada, i la Conca Barberà acaba sent la comarca que està més industrialitzada per habitant, o sigui, tenim més indústria per habitant, però dels tres àmbits, per exemple, el sector de la indústria és el que està menys diversificat. És un monocultiu, gairebé tot depèn de la fabricació, diguem, de motors de cotxes o de peces de components per la fabricació de cotxes, i, per tant, és el tema preocupant, no? Que el que més productivitat don al sector que està més implementat a la Conca Barberà, justament és el que té menys retorn econòmic cap a la conca, no? O sigui, al final la indústria és el, que, és el sector que doni menys, o sigui, que retorni menys diners a la pròpia Conca Barberà. No passa el mateix amb els altres sectors.
Tot i que, perdona, sí que dona estabilitat laboral.
Sí,
cosa
això sí.
Cosa que el turisme sempre és un sector molt més...
més volàtil.
Inestable, sí.
El que passa
sí.
que és... té una altra mida, l'àmbit de serveis té una altra mida, que no hi ha una gran empresa que estigui equiparant tot el sector, sinó que són petites empreses que totes compactes doncs, fan un sector important, no? I en el sector primari doncs, passa el mateix, en el sector d'agrícola doncs, està més diversificat, tot i que evidentment doncs, passa el mateix que passa a tot Catalunya, que es van concentrant, les terres es van concentrant en la gestió de poques persones, però sí que està doncs, diversificant, no? I per tant aquí hi ha un repte a nivell productiu, que és diversificar la indústria, perquè evidentment doncs, cada vegada que sentim notícies de que una indústria relacionada amb el sector de l'automòbil doncs, té problemes per subsistir, sempre estem amb l'ai al cor, no? Tenim principalment una indústria que depèn gairebé moltes famílies de la Conca Barberà, i això és el que ens fa patir, no? Hauríem de ser capaços de diversificar el teixit industrial amb una mida d'indústria més de serveis complementaris amb aquestes grans indústries i, per l'altra banda, doncs, potenciar i que treballar del turisme, treballar dels serveis, treballar de les cures de les persones o treballar del territori, no? Com pot ser doncs, a través d'explotacions agrícoles o ramaderes, doncs, que pugui ser doncs, realment una sortida estable, una sortida sòlida, no? I creiem que això per aquí hi ha moltes experiències importants, és que el llistat que abans has dit de productors
enorme.
Podríem estar parlant i d'experiències i de gent que té cases rurals i de gent que ha agafat hotels i que els ha reactivat i gent que treballa el turisme actiu i gent, bueno, és que tenim molta iniciativa i això penso que és bo, no? I a més si li sumem que tenim Conca Activa acaba sent un organisme autònom de desenvolupament local públic, depèn de la Conca Barberà, i el que fa és tenim un celler de... Bueno, dic tenim, però ja no ho soc, havia sigut conseller de promoció econòmica a l'anterior mandat, però Conca Activa té un celler de baibaristes, d'on neixen... O sigui, la idea de que molts llocs doncs, hi ha un espai d'incubadores, d'empreses, doncs ho tenim un celler on la gent pot començar a fer vi sense fer una gran inversió, no? I d'aquí han sortit grans cellers. Tenim això, tenim el molí de l'oli, tenim l'espai cuina on empreses també han començat a crear les seves produccions alimentàries doncs, en aquest espai cuina, que són espais públics, amb uns preus públics assequibles perquè la gent pugui arrencar la seva activitat. I no sé, l'espai de base activa, que també fem cursos cervesa, de cervesa.
Ara, no? Cervesa, ara, cervesa de la Santa Coloma.
Correcte,
també, no?
I ja hi ha la primera empresa doncs, que ha sortit d'allí, justament a l'última festa de la cervesa de l'Espluga celebraven el primer aniversari, una empresa espluguina que doncs, gràcies a que hi ha aquest espai doncs, ha pogut fer la seva cervesa i que li està anant doncs, molt bé. I clar, això és el potencial de la Conca, no? Que si la part pública també posa les eines perquè tot aquest teixit que hem de reforçar doncs, existeix, jo penso que l'exemple de Conca Activa és un molt bon exemple i de fet tenim moltes visites d'altres consells comarcals que volen venir a veure l'experiència de Conca Activa i per tant que es reforci la part que necessita ser reforçada, que és això, i a part, si aconseguim diversificar la indústria, penso que aconseguirem aquest equilibri productiu que tant ens agradaria, no?
Tot això em va molt bé per obrir la darrera de les qüestions. Jo estic molt capficat i no descobriré la sopa d'all si dic que moltes vegades i a tot arreu està passant amb un molt, molt, molt globalitzat. El jovent vol marxar cap a la gran ciutat. Això aquí a la Conca de Barberà es nota, això passa, i si és així, quines oportunitats s'han de crear perquè aquest jovent s'acabi quedant?
La primera és l'habitatge i la segona és la connectivitat que dèiem de serveis públics de transport. És a dir, sí que crec que quan ets jove, jo això també ho he fet i ho hem fet molta gent de la Conca, és a dir, quan ets jove el món és molt gran i crec que fins i tot és una qüestió natural que vulguis marxar d'on tu has nascut i vulguis descobrir més enllà del que hi ha a les seves fronteres. però aquest moviment que es fa cap enfora, que fa perdre sovint doncs, futures generacions que ja no tornen, i no tornen sovint no per voluntat de no tornar, sinó perquè hi ha tota una franja de llocs de treball qualificats que dèiem ara de la indústria, que aquí no existeixen o que són monocultiu, és a dir, ho dediques en aquest sector industrial que és molt específic, que és el tema del motor, no? De la indústria de l'automòbil, o t'has de buscar la vida i no tothom té capacitat d'inversió, per exemple, per obrir una formatgeria. D'acord? I, per tant, aquí hi ha diverses signatures pendents. S'està fent des del punt de vista de públic, com deia, explicava l'alcalde ara, també des del govern, però també des dels governs locals i del Consell Comarcal, s'estan donant algun tipus d'eines, però per mi hi ha un tema dramàtic, que és l'habitatge, que no és només un tema de la Conca de Barberà, però que sí que penalitza especialment les àrees rurals. Tenim moltíssimes cases buides que s'estan caient en els pobles, és a dir, la Conca de Barberà, espero que no, però podria ser una de les comarques de la Catalunya buidada d'aquí dues generacions o una generació i mitja, perquè ja, jo quan ho dic, som 20.000 i pocs habitants i som 22 municipis i 40 nuclis de població. Jo crec que això és una fotografia molt precisa d'on és la Conca de Barberà. I això no és per voluntat dels conquencs i conquenques, sinó és per manca de, segurament, de capacitat d'inversora i d'ajuts públics també en rehabilitació d'habitatges. Però el despoblament és la gran assignatura que tenim pendent i que crec que totes les administracions hi estem treballant molt seriosament per crear noves oportunitats de feina en el territori, que això com a mínim ho puguem pal·liar.
De fet, habitatges està treballant des de fa poc, perquè jo penso que anem tard i bé, no? En aquest cas, però anem tard en tema d'habitatge. Els joves, jo feia uns anys era jove, em considerava d'aquesta franja, sí que detectem que volen viure aquí. El jove o la jove de la Conca Barberà vol viure a la Conca Barberà. Evidentment, quan vol estudiar, evidentment, per estudis universitaris, prefereix anar a Barcelona o a Lleida o a Tarragona, per tant, perquè són les opcions que tenim i ho han de fer. Jo penso que la gent jove ha d'anar a veure món, però després, quan acaben els seus estudis, és molt clau on troben la seva primera feina, perquè si la seva primera feina la troben doncs, a Barcelona, segurament s'acabaran quedant a Barcelona, no? Ni que hagin de compartir pis els primers anys. Però si som capaços d'entendre que al final hi ha molts joves que i jo ho he notat, jo també vaig estudiar fora i al final vaig tornar a l'Espluga per decisió pròpia, perquè jo volia viure a l'Espluga, no? I juntament amb jo doncs, la nostra generació també ha acabat doncs, anant tornant cap a la Conca, no? I al final, si trobes lloc i el teu lloc de treball o bé teletreballes o bé és a prop i ben connectat, doncs no hi ha problema, no? És la clau, tenir un sostre. Si la Conca Barberà a dia d'avui tingués més habitatges per obrir, doncs no tindríem aquest problema de despoblament. Ara bé, a nivell català també penso que un euro invertit a la Conca Barberà per crear habitatge et genera més habitatges que un euro invertit a l'àrea metropolitana. Per què? Perquè està més tensionat el preu, no hi ha sòl urbanitzable a l'àrea metropolitana, i aquí existeixen els habitatges. Aquí tenim habitatges que estan tancats, tenim el 25% dels habitatges tancats i que amb poca inversió doncs, els pots posar o a la venda o al lloguer o almenys mobilitzar-los. No? I això és l'assignatura pendent. Al final, jo a vegades ho he dit, no?, quan m'he reunit amb la secretària d'habitatge, dic potser la Catalunya rural potser és la solució de la Catalunya metropolitana, que li manca habitatge. Al final no estem tan lluny de Barcelona i...
Bueno, i ara amb la 27 que connectarà, o sigui,
sí, canviarà el paradigma.
Montblanc i l'Espluga i tota la vall del Francolí estarà a un quart d'hora del centre de Tarragona amb la nova autovia. Això significa històric, és un canvi històric, és a dir, l'A27, que és una autovia que connecta Tarragona en teoria fins a Donosti, però aquest tram que ha costat més d'una dècada i que ara està a punt d'obrir-se, que per fora el túnel de l'Illa i està falta només la connexió amb Montblanc, i per cert les, bueno, demà penso que hi ha una manifestació dels veïns de l'illa, que és una pedania de Montblanc, perquè l'Estat encara no ha pagat les indemnitzacions per les greus esquerdes que ha provocat aquesta obra, no? Que també és una qüestió de a tenir molt en compte, és a dir, que l'Estat va tirant però després no fa front com hauria de fer en els seus compromisos. I això serà una obra històrica que possibilitarà aquesta connectivitat i segurament, i esperem, incentivarà també el parc d'habitatges, incentivarà que molts joves prefereixin quedar-se aquí, perquè al final estaràs en un entorn rural, tot el que hem explicat, bonic, amb una comunitat, que és al final el que som la Conca, i estarem a un quart d'hora de Tarragona, no? I això és una joia.
Realment
és el millor lloc per viure. Sí,
aixecar-se pel matí i mirar per la finestra, que veig jo les muntanyes, els pins, les boires al vespre, és una cosa que no té preu. La veritat que no té preu.
Però quan m'he llevat avui a les 5 del matí i he vist els estels aquí, sí. El que hem, perdoneu la paraula, el que hem flipat tot l'equip de la caravana que hem vingut mirant el cel. Rut, posa'm el llacet a tot plegat. Què és el que ofereix el món de l'hostaleria de Tarragona i de la Conca de Barberà perquè aquest jovent que marxa, que no troba les oportunitats suficients per quedar-se, es quedi?
Jo, el primer que diria, bueno, és, bueno, el meu cas és que jo era dels que estaven fora i vaig tornar fa 5 anys i vaig tornar fent un canvi de vida, no? Dedicant-me, doncs, amb això. I el que ofereix, doncs, aquí, com dèiem, o te poses amb les indústries que hi ha o ets una persona valenta i emprens, no? I aquí pots emprendre amb moltíssimes coses. O sigui, si t'agrada el tema dels vins, les cerveses, doncs, com ha dit l'alcalde de l'Espluga, doncs tenim el Conca Activa que t'ofereix l'oportunitat de començar a emprendre el teu negoci des de zero i et posa, doncs, el viver de celleristes. Hi ha un espai de cuina, podries posar un restaurant, te pots dedicar a qualsevol cosa del turisme, perquè després de tot és el turisme a la Conca és un sector emergent i qualsevol iniciativa pot sumar, tant siguin empreses d'activitats, excursions guiades, BTTs, les muntanyes i la creació del parc natural ens donaran, bueno, un ventall enorme de possibilitats. Només cal tindre imaginació i ganes de treballar i de fer alguna cosa que et motivi i bueno, i pensar, doncs, que una feina així també et dona llibertat, no? És com no treballar. No sé com dir-t'ho, no? És com quan fas una cosa que t'agrada, la fas, ni que siguin 24 hores, 7 dies, però és que no et consideres que estiguis treballant, no? Fas una cosa bonica i una cosa que t'omple. I bueno, doncs, i més amb el tipus de turisme que tenim aquí, no? Que està super alineat amb el nou model de turisme de la Generalitat. És un turisme super sostenible i molt, molt respectuós amb tot l'entorn, perquè realment, com hem dit, doncs els habitants de la Conca ens creiem el que tenim i ho estimem i ho sentim molt nostre, i això és el que acabem transmitint a tota la gent que ens visita, no? I bueno, doncs jo animaria, ja ho faig amb les meves filles, no em funciona molt, però jo ho intento, a que siguin valentes i que siguin emprenedores i que, escolta'm, que està bé treballar per un altre, però treballar per tu, no, o sigui, la recompensa que reps no és la recompensa econòmica, no? És la recompensa de tota aquesta gent que visita la comarca i marxen i venen amb un somriure, perquè clar, venen de vacances, però marxen ja, bueno, no s'ho puc explicar, perquè ho heu de viure.
La sensació de vegades, sí, que han descobert un secret, no?
Sempre.
Sempre. Ah, jo m'ho pensava, que cap de setmana, per exemple, hi ha Terrània.
Sí.
Hi ha Terrània, que és una fira internacional de terrissa, que pots veure terrissa a Montblanc, que pots veure terrissa de tota Europa, no?
Sí.
I hi ha gent que ve i diu, home, em pensava que aquí hi hauria, amb tots els respectes, quatre cantis. No, és a dir, és una fira internacional de terrissa. I la gent quan ve sovint marxa i diu, no m'ho esperava. Dius, home, no m'ho esperava, però sí. Mm. I jo crec que això que deia Ruth, que aquest amor que sentim és un amor més que justificat, perquè realment tenim coses com Poblet, com Montblanc, com l'Espluga, com a les muntanyes, i ens l'estimem, ens el creiem i el sabem vendre.
perquè fem les coses bé, perquè com que hi ha hagut
fem
dificultats,
bé, sí.
Hem de fer les coses el triple de bé perquè sí.
Per sobreviure.
Exacte, és que és així, no? I fins i tot en aquests projectes històrics, que històrics ho són, primer per la transcendència i segon per l'històric que tenen darrere, perquè feia anys que els haurien d'haver tancat, el tema de la connexió de la 27 o el tema del parc natural de les muntanyes de Prades. Com pot ser que el primer parc natural que es pensava que s'aprovaria en democràcia sigui l'últim que s'acabi provant, no? Segurament si fos aquest parc que estigués situat en una altra, en una altra comarca, doncs no passaria això, hauria sigut dels primers. O la connexió de la 27, un projecte que hi ha en temps de república, en temps de Mancomunitat, i existia. O sigui, com pot ser que hagin de passar gairebé 90 anys per fer realitat?
Bueno, jo un dia caminava per Montblanc i vaig veure un pont d'un ferrocarril i, ostres, aquí li falta un tros de via, no? I és que quan van planificar el ferrocarril l'Estat al segle XIX, va planificar la doble via, és a dir, la de mercaderies i la... i al costat, enganxada, i la de viatgers.
És que tenim via única.
I ara, i tenim via única.
Perquè
o sigui,
únics.
La van començar a fer i algú va decidir al Ministeri que la doble via no anava més enllà. I encara estem 125 anys després reivindicant una cosa que està allà, no? I a mi, sobre, veus el pont i veus... ostres, aquí es van acabar. Què és això, no? Ostres, hi ha debats en aquest país, en aquest estat, l'estat espanyol, que són molt, molt antics i que no és que portin 50 anys de retard, és que porten més d'un segle, no? Sí. I això ens ha penalitzat com a territori i en aquest cas com a comarca.
Va, deixeu-me dir dues coses i ho deixem aquí. La primera, que com ens recordava l'Eva, tenim aquesta Fira de Terrània a Montblanc, 29-30 de setembre i 1 d'octubre, que a més aquest any celebren els seus 20 anys, i que aquí al costat, a Vimbodí i a Poblet, tenim el Vitrum, la festa del vidre artesanal, aquest 30 de setembre i 1 d'octubre,